Desactivar i destruir una mina costa més de 750 euros.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Si vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens pomes Pink Lady en safata per 2,69 euros al quilo.
O peres d'aigua en safata per 1,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor Ponès.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Titus, què tal, com esteu, culers, periquitos, merengues, gent de ràdio Estelar?
San Jusco, malo mío.
Espera. Espera. No, espera un momentito, mingarote, que esteu falando por radio. Deu-me un minuto, que estoy luego tu y linda, bebé. Perdoneu, gent, que estic fent uns negocis a Copacabana i ara m'enganxeu a mig d'una reunió important. Bé, un minutet per parlar amb tota Catalunya, sí que el tindré. I per parlar, sobretot, per dirigir-me, vaja, a tots els aficionats del futbol Club Barcelona, i em posaré seriós, perquè aquí sí que no es pot fer broma. El Barça és una institució exemplar, però darrerament volen fer pensar a tothom que no ho és pas. Cert és que no tenen el millor president que podien tenir, que òbviament no diré qui és, però ja us ho podeu imaginar. En fi, torno a posar-me seriós. Fa molt que no paro per Barcelona, però em sembla que hauré de deixar la meva estimada Brasil i tornar a Barcelona per començar a deixar coses clares. Avui des d'aquí, des d'aquesta oficina que tinc a Copacabana, només puc dir-vos dues coses. Demà, al referèndum, voteu que sí al nou espai Barça. Penseu que ens quedarà una cosa molt, molt, molt xula. De veritat. I després, l'altra cosa que us vull comentar. I és que tothom parla de que hi ha mà negra. Bueno, aquí a Brasil n'hi ha moltes de mà negres. Déu-n'hi-do les manualitats que saben fer, les mans negres aquí. Bueno, aquí mà negra moltes, però a Espanya i a la FIFA mà blanca. Florent, company, un dia d'aquests t'enganxarem. T'ho diu el Sandrusco. Adéu-siau, gent, força Barça i força Brasil. Samba!
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Doncs bé, divendres ja i el més calent és a l'aigüera. Com deia el president Rossell, jo també em vull posar ara seriós. Amb la conferència de premsa d'ahir del president Bartomeu, l'únic que va quedar clar després del pal de la FIFA és que regna el desconcert per la brutalitat d'aquesta sanció. El Barça va invocar ahir a l'excel·lència del seu planter per intentar tapar un assumpte que, no ens enganyem, té molt mala pinta. Hi hagi mà negra o no, el club no té ni idea ara mateix si podrà fitxar o no a finals de temporada. Tots són suposicions i així és gairebé impossible treballar. És una sanció cara i que desgasta la imatge del club i erosiona la línia de treball esportiu. L'abús sancionador de la FIFA és tan clar com que el Barça alguna cosa no es va fer com caldria, no ens enganyem. Incomplir una norma, per molt bé que es facin les coses, acaba implicant problemes. Uns problemes que, si no són capaços d'arreglar els despatxos, poden marcar la trajectòria esportiva de l'equip en els propers anys. Per això, el Barça està obligat a lluitar en els tribunals, però també seria idoni depurar alguna responsabilitat interna, per si va haver deixadesa o passotisme. Que cadascú agafi la part de culpa que li toca, perquè el que també va quedar clar és que el Barça sabia que incomplia una norma i només es va limitar a lluitar per canviar la norma, no per canviar la seva situació. Això té pinta, doncs, que probablement, finalment, acabarà en una sanció política. Al contrari, seria adulterar la competició, perquè tothom sap que a Europa hi ha centenars de clubs que incompleixen aquesta mateixa normativa. Per tant, aquí el Barça sí que té raó i ha de lluitar per demostrar-ho. Cal dir-ho clar i català, que la sanció ens sembla abusiva i desproporcionada. El dany que li poden fer al Barça no deixant-lo fitxar jugadors pot ser irreparable. No confiem en absolut en el recurs que es presentarà a la FIFA, perquè el propi Blatter, ahir, que parlava amb Bartomeu, doncs deia que estava d'acord, però sí que creiem que el Barça té alguna cosa a guanyar amb el TAS, amb el Tribunal de l'Arbitratge Esportiu. Com a mínim, el Barça mereix la mesura cautelar que el permeti fitxar aquest estiu a l'espera d'una resolució definitiva d'aquest recurs.
I a tot això, quin cap de setmana, el que ens espera, per no dir quin dissabte. I és que demà dissabte es celebra el referèndum sobre l'Espai Barça i es juguen tres noves finals a la zona alta de la classificació. Per tant, podríem estar parlant de que demà hi ha quatre finals? Potser sí, perquè la del referèndum la incloc d'entre aquestes finals. O fins i tot podríem dir que cinc. Vinga, va, sí, direm que hi ha cinc finals perquè no em vull deixar de banda el partit que tancarà la jornada de dissabte, que serà per molts un Rayo Celta desinteressant, però per mi serà un emocionant Rayo Celta. Dos equips que mostren un gran nivell futbolístic i que desitgen començar a allunyar-se ja del tot de la zona del descens. Però deixant de banda aquest duel d'humils, la jornada de demà dissabte es juga a tres estadis. El Calderón novament posarà a prova els de Simeone. Els matalassers reben la visita d'un Villarreal que no pot perdre més punts si no vol deixar escapar el tren de la Champions, que a hores d'ara domina l'Atlètic de Bilbao. Els groguets no seran una empresa fàcil, mai ho han estat en aquesta temporada per molts rivals de la zona de dalt, i per tant també hem de recordar que no seran gens fàcils perquè no hi serà segurament Diego Costa, home decisiu en moltes jornades de Lliga. Sense anar més lluny, davant el Granada ell era qui donava els 3 punts i a Bilbao ell era el que feia que s'empatés el marcador abans de la mitja part. De no estar demà, Diego Costa, hem de dir que l'Atlético patirà una baixa molt i molt important. No sé si tan important com la de Cristiano Ronaldo. Quina mala pota pels merengues, que en el que serà possiblement el desplaçament més complicat d'aquí a final de temporada, a Anoeta no hi pugui ser Cristiano. Insisteixo en que Atlético i Real Madrid tenen partits complicats i on no hi seran les seves dues estrelles. I ja per acabar, entremig dels dos partits, a les 6 de la tarda i enmig també d'una decisió tan transcendental com la de decidir sobre el nou Espai Barça, entremig de tot plegat, el Betis visitant el Camp Nou. Que ningú es relaxi i pensi, ei, que el Betis ja està descendit. Us en recordeu del gol de Sobis, no? Tant de bo demà faci els deures al Barça, perquè si els fa, m'oloro una jornada rodona i clau pels del Tata Martino.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta...
Doncs bé, benvinguts a aquesta edició de divendres, dia 4 d'abril del Zona Mixta, on ja tanquem la setmana, però avui començarem una nova edició del Zona Mixta, com ja deveu saber, també repassant els titulars més destacats del dia.
A tot això, tot seguit, anem a pel tema del dia. De què es parlarà avui a taula? Creiem, sobretot, al voltant de la roda de premsa i les reaccions en el dia d'ahir del Futbol Club Barcelona. Va parlar Bartomeu i va deixar anar que hi ha una hipotètica mà negra o més aviat mà blanca. En parlarem d'això a taula.
A més, també connectarem, com ja és habitual, amb l'Ignacio Miguel i en David Serra per conèixer l'última hora del Reial Club Deportiu Espanyol i del Futbol Club Barcelona, respectivament.
I cap a 2:45 del migdia, temps de tertúlia avui amb l'Alfonso Callejas, el Dani Fernández i el José Antonio Meca.
I per acabar el programa, per tancar la setmana, doncs també un dia més repassarem l'agenda del dia. Endavant.
Els titulars.
El Barça hi va respondre amb contundència a la sanció imposada per la FIFA. Ho va fer a través de les paraules del seu president, Josep Maria Bartomeu.
Estem indignats que som víctimes d'una greu injustícia. No es toca la Masia. I lluitarem fins al final perquè això és un model que fa molts anys que funciona i que ha portat que aquest club i el nostre primer equip de futbol lideri a l'última dècada el futbol mundial.
El mateix president blaugrana afirmava en el dia d'ahir que el Barça no s'ha saltat cap legislació i que prendran les mesures oportunes davant de la FIFA.
El Barça no s'ha saltat la normativa fins que ens han dit que no podien tenir aquests jugadors fitxa federativa. Al moment que han dit que no podien jugar amb nosaltres, hem deixat de jugar. Nosaltres, evidentment, ara quan fem l'al·legació a la FIFA, demanarem mesures cautelars que ens permetin poder fitxar a la finestra d'aquest estiu, i si ens ho rebutgessin, aniríem al TAS i també demanaríem mesures cautelars.
Al mateix temps, Josep Maria Bartomeu també deixava entreveure que al darrere de tot plegat hi ha gent o algú en concret que vol fer mal al Barça. En aquest sentit, el president blaugrana va ser contundent al dir que aniran fins al final si en algun moment tenen proves o indicis sobre tot plegat.
Una informació en clau blaugrana que la completa la jornada de demà al Camp Nou, en què el Barça s'enfronta al Betis en el partit de Lliga i en què l'entitat barcelonista celebrarà el referèndum per l'Espai Barça.
Avui, precisament, la primera plantilla del Futbol Club Barcelona s'ha entrenat a la ciutat esportiva amb vistes a aquest encontre de demà.
Un cop finalitzada la sessió, el Tata Martino ha comparegut en roda de premsa i ha facilitat la llista de convocats pel partit davant del Betis. En sabrem tots els detalls, com sempre, amb el nostre company, en David Serra.
I mentrestant, a l'Espanyol, els de Javier Aguirre segueixen preparant el partit de diumenge davant del Sevilla.
Avui la primera plantilla blanquiblava s'ha tornat a exercitar a la ciutat esportiva Dani Jarque. En aquesta ocasió, sessió preparatòria a porta oberta.
Com sempre, ampliarem la informació en clau perica a través del nostre company, l'Ignacio Miguelet.
I de la informació blanquiblava a la blanca, perquè a Madrid hi ha dos protagonistes clars en el dia d'avui. L'un és Cristiano Ronaldo i l'altre, Jesse.
Pel que fa a Cristiano Ronaldo, hem d'apuntar que l'astre portuguès avui no s'ha entrenat i, finalment, no jugarà el partit de demà, Noeta.
I en quant a Gessé, segons la COPE, el canari està hospitalitzat per una possible infecció al seu genoll operat, una infecció que podria obligar-lo, fins i tot, a sotmetre's a una segona operació.
A tot això, ahir es disputaven les anades dels quarts de final de l'Europa League. Els dos representants espanyols no van obtenir bons resultats.
Mentre el Sevilla queia 1-0 al camp de l'Oporto, el València gairebé certificava la seva eliminació al caure per 3-0 a Basilea.
Com sempre, en divendres torn per titulars en aquests titulars per repassar els horaris. Què ens depararà aquesta nova jornada de la Lliga BBVA?
Avui divendres, Almeria o Osasuna a les 9 de la nit.
Ja per dissabte, Atlético Villarreal a les 4, Barça Betis a les 6, Real Societat Real Madrid a les 8 i Rayo Celta a les 10.
Diumenge, el Màlaga Granada a les 12, l'Elx Getafe a les 5, el Sevilla Espanyol a les 7 i el Valladolid València a les 9.
Finalment, ja per dilluns i a les 10 de la nit, i avant, Atlètic de Bilbao.
I a la segona divisió, dissabte a les 6, el Múrcia Sabadell i diumenge a les 5 de la tarda, Barça B Numancia i Hèrcules Girona.
Ja per últim, tanquem plana futbolística, afegint que aquesta propera matinada, a la 1 en concret, la selecció espanyola sub-17 disputa la final del Mundial Femení de Costa Rica enfront de la selecció del Japó.
Parlem ja de bàsquet, i és que a l'Eurolliga el Barça de bàsquet ja sap que el seu rival en els quarts de final serà o bé el Lokomotiv Kuban rus o bé el Galatasaray turc. La incògnita es resoldrà la setmana que ve en l'última jornada del top 16.
D'altra banda, l'Unicaja de Màlaga quedava fora de qualsevol opció de jugar als quarts de final en perdre contra el Panathinaikos per 69-60, i qui també queia eliminat era el Fenerbahçe de Chelko Obradovic després de caure a la pista del Laboral Kutxa per 95-73.
I a la NBA, un immens Kevin Durant frenava aquesta matinada la ratxa triomfal del San Antonio Spurs. L'estrella dels Oklahoma City Thunder liderava amb 28 punts la victòria del seu equip per 106-94 i posava fi a les 19 victòries consecutives dels Texans.
Parlem ja de motor, i és que des de la una d'aquest migdia s'estan disputant els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Bahrein. Altra vegada els Mercedes parteixen com els grans favorits a la victòria de diumenge.
I bones notícies, les que arriben des de l'Hospital de Grenoble, on s'hi troba hospitalitzat Michael Schumacher. Segons la seva portaveu, Sabine Kemp, el Kaiser està mostrant símptomes de consciència i d'estar despertant.
Finalment, un darrer punt en motor, i és que Laia Sanz disputarà aquest cap de setmana la primera prova del Mundial d'Enduro a Solsona. La catalana, que va acabar en 16a posició al Dakar, tractarà d'emportar-se la tercera corona seguida i augmentar el seu palmarès, on ja hi consten 15 títols mundials.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, ja som a taula, i de fet hi ha gent a taula que no només parlarà del que ara direm, sinó que també pot posar la tele ara, Marc, i està veient la Fórmula 1.
Exacte, Sport 3 i Nitro, seguint aquests entrenaments del Gran Premi de Bahrein al circuit de Shakir. De moment, compte, en aquests primers lliures, Fernando Alonso el més ràpid per davant dels Mercedes de Rosberg i Hamilton. Per tant, bé, primeres sensacions positives per Fernando Alonso aquest any.
Sí, de moment pinta bé en quant a aquests entrenaments lliures per Fernando Alonso. On no pinta tan bé tot és a Can Barça. Malgrat estar viu pels tres títols, és una temporada complicada pel barcelonisme, i més complicada encara des de que ahir es coneixia que la FIFA sancionava el Futbol Club Barcelona, i hi havia la roda de premsa de Bartomeu, i clar, intentant aclarir tot, doncs també la gent deu voler parlar-ne de les paraules d'ahir de Bartomeu.
Exacte, situació rocambolesca a nivell del club al llarg de tota la temporada i d'anys anteriors ja, però aquest any més que mai accentuada aquesta situació. Preguntes que sorgeixen al voltant d'aquesta sanció de la FIFA? Doncs la primera em sembla que és clara. S'ha actuat bé per part del club?
Hi ha una mà negra o una mà blanca, com diuen d'altres, contra el Barça?
I també es deuen estar preguntant si aquesta sanció influirà al referèndum de demà, perquè déu-n'hi-do.
No sé, però si la gent ja tenia el cap liat, imagina't ara, després de tot plegat. Capgira els plans a tot això de la planificació de fitxatges per aquest estiu?
Diuen que han d'estar tranquils tant Halilovic com Ter Stegen, però jo d'ells no ho estaria.
No pas.
Sigui com sigui, en parlarem de tot això i molt més en la tertúlia d'avui, que vindrà ben mogudeta amb l'Alfonso Callejas, en Dani Fernández i en José Antonio Meca. Dit això...
Pauseta.
Ja us ho sabeu. Pausa per la publicitat i tornem, de seguida aquí al Zona Mixta de Ràdio Estel, ja amb la darrera hora de l'Espanyol i el Futbol Club Barcelona. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FM Zona Mixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. La suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió periquita, la connexió del Real Club Deportiu Espanyol en divendres. Això vol dir que ens apropem a dia de partit, jugant diumenge a les 7 de la tarda al Sánchez Pizjuán, i òbviament volem saber des del Zona Mixta l'última hora del conjunt de Javier Aguirre. Per això, per tot plegat, connectem amb la ciutat esportiva i amb l'Ignacio Migueles. Ignacio, molt bona tarda.
Bona tarda, David.
Què tal, com estem, Ignacio?
Bien, aquí se nos está haciendo la semana larga porque todavía queda un día más de entrenamientos para poder acabar más de una vez y ir directos a Sevilla para traer esos 3 puntos, porque como bien decías, jugamos el domingo a las 7. Y si te parece, te cuento
lo que
ha pasado hoy en San Adrián.
Explica, bueno, Ignacio.
Vamos allí porque Javier Aguirre hoy planificaba una sesión de entrenamiento. Ya sabemos que normalmente a mitad de semana siempre existe esta sesión en la que se juega al club tenis, en fin, no se hace una sesión tan larga, no se mete mucha intensidad y se deja que el cuerpo recupere. Hoy era un día de esos, con Héctor Moreno al margen, que continúa recuperándose de su lesión en el coxis después del golpe que sufrió en el derbi y lo obligó a retirarse al descanso. Casi se podría decir que es 100% definitiva su baja. Todavía hay que esperar a mañana, pero vamos, ya te puedo decir que no entrará en la lista de convocados.
Doncs Ignacio, hi ha moltes baixes per aquest partit. No sé si ara ho anaves a apuntar, però si Héctor Moreno es confirma, l'hem d'afegir a uns altres més.
Eso es lo que te iba a decir, que con esta baja tenemos 4 bajas en totales, añadiendo la de Héctor Moreno a la de Kiko Casilla, Víctor Sánchez y Coloto, por sanción los últimos 3, y como decimos, Héctor Moreno por esa lesión en el coxis. De todo esto, David López, porque ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación, aseguraba además que el Español sigue con ganas de ganar partido a partido, de conseguir los 3 puntos, de seguir sumando, a pesar de poder decir que estamos en tierra de nadie, y si es verdad que el no bajar a segunda ya está prácticamente certificada la permanencia, pero Europa sí es verdad que podemos acceder, pero es prácticamente imposible. Todo esto, David ha dicho que tenemos que seguir partido a partido, pero el partido más cercano es el del Sevilla. Ahí tendremos 4 ausencias, como comentábamos, y este es el análisis que hacía David López.
Sí, son 4 jugadors que, bueno, de moment són 3, però bueno, estem a veure pendents del tema d'Héctor. I sí que són jugadors molt importants que han disputat molts minuts aquest any i bueno, però també hi ha gent que ve amb moltes ganes de jugar, de demostrar que ho poden fer igual de bé i bueno, no em preocupa en absolut.
Bueno, doncs les paraules de David López, que confia també en la resta de la plantilla i pensa que tampoc serà tan greu, tot i que són baixes importants. Recordem Kiko Casilla, Víctor Sánchez Coloto per sanció i Héctor Moreno dubta fins a darrera hora. Demà ja podrem saber del tot què passarà, no? Si estarà o no Héctor Moreno, perquè Ignacio, demà hi haurà últim entrenament i llista de convocats.
Efectivamente, mañana se entrenarán a las 10:30 en Cornellà, como suele ser habitual el último entrenamiento tras este. Javier Aguirre dará a conocer la lista de convocados, esta sí que tendrá bastantes cambios respecto al anterior, porque llevaba 3 listas repetidas. Ahora sí, habrá cambios obligados, veremos a ver qué nos cuenta Javier Aguirre también mañana en la sala de prensa.
Bueno, doncs estarem pendents, òbviament, tot i que aquí al Zona Mixta no podrem explicar perquè no fem programa els dissabtes, però estarem pendents, òbviament, perquè sempre és interessant escoltar a Javier Aguirre i, sobretot, estarem molt, molt pendents a partir de les 7 de la tarda diumenge què pot fer aquest Reial Club Deportiu Espanyol al complicadíssim desplaçament per terres andaluses, el Sánchez Pizjuán. Ignacio, si no hi ha res més, ho deixarem aquí.
Perfecto, pues mañana no hablamos, domingo tampoco, el lunes os contaré cómo se recuperan del partido en Sevilla.
Esperem que amb un somriure d'orella a orella, una bona victòria seria excel·lent al Sánchez Pizjuán. Serà complicat, però per què no? A veure si dilluns ho podem explicar. Vinga, una abraçada, Ignacio.
Un abrazo.
Connexió Blaugrana.
I ara moment per conèixer aquesta última hora de l'actualitat blaugrana i ho fem un dia més de la mà d'en David Serra. David, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Marc.
Bé, avui ja entrenament per pensar en el partit de demà, eh?
Avui entrenament del primer equip per preparar el partit de demà a les 6 de la tarda contra el CUE de la Lliga, el Betis. A l'entrenament hi ha hagut dues novetats. Puyol i Isaac Cuenca han entrenat amb el grup. A més, el Tata Martino també ha inclòs a l'entrenament el porter del B, Jordi Massip.
I sorpreses també, crec, a la llista de convocats.
Exacte, perquè després d'aquesta sessió, el tècnic blaugrana ha fet pública la llista de convocats amb 19 jugadors. Puyol ha entrat a aquesta convocatòria sense encara tenir l'alta mèdica. Jordi Alba ha quedat fora per sanció, a Pelai per baixa tècnica, i els que ja coneixem, Valdés, Piqué, Dos Santos i Cuenca, per baixa mèdica.
Mm-hmm. El Tata Martino, que tot seguit després d'aquest entrenament també ha estat protagonista en la sala de premsa.
El Tata Martino ha sortit exactament a parlar davant dels mitjans de comunicació. L'entrenador blaugrana no ha volgut parlar de la sanció perquè vol centrar-se en el que queda temporada i diu que no vol excuses.
No hay ninguna excusa posible ni válida. Ni en lesiones, ni en problemas extrafutbolísticos, nada. Si ganaremos, habremos hecho una buena temporada, y si no ganamos, habremos hecho una mala temporada. Punto. Lo demás no, a nadie le interesa. Son todas cuestiones que ustedes ven, que pasan, pero a nadie le interesan las excusas.
I a banda d'aquesta sanció de la FIFA, també ha valorat el rival de demà, el Betis.
Això mateix, el tècnic també ha valorat aquest Betis, que el Barça es trobarà demà a l'estadi, que és el CUE de la Lliga, a 8 punts de la salvació.
No debemos fiarnos de la situación del Betis. Uno puede presumir que la derrota contra Málaga de local hizo mucho daño, sobre todo por la forma en que se dio, pero en definitiva tiene futbolistas que juegan muy bien, tiene futbolistas que tienen corazón, que tienen coraje, que van a pelear hasta el último momento la posibilidad de salvarse de descenso y eso es lo que nosotros tenemos que entender que vamos a encontrar, un equipo herido y que va a intentar recuperarse con nosotros.
Bé, doncs, un equip ferit, eh? Veurem si és una prova enverinada la de demà, la del Futbol Club Barcelona. Demà, David, també és un dia important pel club. Ahir a la roda de premsa Bartomeu parlava d'aquesta sanció de la FIFA, però també del referèndum d'aquest dissabte, dia 5.
I tant, que és un dia important pel club, aquest segon referèndum a la història del Barça. I Josep Maria Bartomeu va comparèixer en roda de premsa i va donar per molt aquesta roda de premsa, perquè no només va parlar de la sanció de la FIFA, sinó d'aquest nou espai Barça al referèndum de demà. Va comentar que més de 40.000 socis han visitat alguna de les dues exposicions, la permanent o la itinerant, i el club està molt content amb aquesta participació. Les preguntes que més hi han hagut o que han hagut de respondre han estat sobre el finançament per l'elevat preu de la reforma. Recordem que el club xifra la construcció del nou espai Barça en 600 milions d'euros.
Mm-hmm. I el president també va esmentar ahir que volen que hi hagi una participació alta, eh?
Una participació alta, tot i que només necessita el 50% més 1 dels vots positius perquè la reforma tiri endavant, i li agradaria, evidentment, que hi hagués una majoria més clara, però demanava que el més important de tot és una alta participació.
I avui, en aquest sentit de referèndum, doncs res de res, jornada de reflexió.
Avui jornada de reflexió, com dius, i per tant no hi ha cap activitat fins demà, que s'obriran les urnes des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre. I també a partir de les 9 del matí i fins a les 4 de la tarda hi haurà activitats al recinte del club.
Molt bé, David, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més i si no ja ho deixem aquí.
Volia afegir que Víctor Valdés ha sortit de l'hospital ja d'Alemanya i ja és a Barcelona.
Molt bé, David, doncs moltes gràcies. Molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns. Una abraçada ben forta.
Bon cap de setmana, una abraçada.
Adéu-siau. Doncs bé, última hora del Barça realitzada, ja ho sabem tot, però abans ho recordem per aquells que encara no ho sabeu. Capaf.es és una casa d'apostes i casino online que opera amb llicència otorgada pel govern espanyol des de juny del 2012 a Espanya i ofereixen apostes i també casinos.
I és una casa d'apostes diferent, per què? Perquè el 100% dels seus beneficis van destinats a causes socials i solidària, és important això.
Exacte, però és que a més, per tots aquells que comenceu a jugar, tenen preparada per vosaltres una promoció molt especial. Us regalen fins a 2 mesos del Canal Plus Lliga Online, via la plataforma Yombi, perquè pugueu gaudir de 8 partits de la Lliga cada jornada i tota la Champions, esclar, des de qualsevol dispositiu mòbil, ordinador, tablet, des d'allà on vulgueu, 2 mesos en aquest triomf final de Lliga per viure tota la Lliga i tota la Champions. Déu-n'hi-do.
Què heu de fer per aconseguir aquest gran premi? Heu d'entrar a Pap.es, que és on estic ara mateix jo, on estic veient unes quotes impressionants per aquest cap de setmana. Doncs bé, allà a Pap.es introduïu en el camp de Código Bono Registro la paraula Clau Perico. Us registreu allà i introduïu la paraula Clau Perico. Realitzeu un dipòsit mínim de 10 euros, comenceu a jugar i a apostar. I, atenció, perquè en 72 hores només rebreu un correu de Pap en el qual tindreu un petit codi, introduïu a Yombi.es aquest codi i ja tindreu accés gratuït durant 2 mesos a aquesta gran promoció, a tota la Lliga. Vaja.
Espectacular, espectacular aquesta oferta dels amics de Yombi.
Per cert, a Pap.es es paga a 30 euros per euro apostat la victòria del Betis demà al Camp Nou. Per tant,
Déu-n'hi-do,
si hi ha algun bètic, que ara en parlarem amunt, si hi ha algun bètic que confia amb donar la campanada a 30 euros per euro apostat.
Bé, veurem què acaba passant. Abans, però, serà temps de tertúlia. Ara, pausa i tornem, ja sí, amb la tertúlia d'aquest divendres amb l'Alfonso Callejas, en Dani Fernández i en José Antonio Meca. Fins ara!
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad, gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir: foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estás escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, ara sí, temps de tertúlia aquí al Zona Mixta de Ràdio Estel i comencem saludant ja a l'Alfonso Callejas, redactor, web del diari Esport. Qui no coneix el diari Esport i qui no coneix l'Alfonso. Alfonso, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres i déu-n'hi-do quina situació que està vivint el Barça,
Hola, bona tarda. Sí, una setmana molt mogudeta, la veritat.
Mogudeta la setmana.
La marcada, sobretot per la sanció de la FIFA, que ens té una miqueta... És una renova bastant important, No només pel que està passant ara aquesta temporada, sinó, evidentment, perquè afecta tota la planificació futura de la temporada vinent i és un moment, doncs, un punt d'inflexió molt important en el futur del Barça a curt termini.
Mm-hmm. Bueno, doncs, important el que està dient ara l'Alfonso i em sembla que també tenim ja el Dani Fernández. Dani, molt bona tarda. Què tal, com estàs, crac?
Molt bona tarda, què tal?
Bueno, doncs bé, i expectants, a veure si demà el Betis, perquè ara parlàvem de Pafponers, d'una casa d'apostes, es paga a 30 euros per euro apostat la campanada. Jo no sé si un bético com el Dani hi creu.
Home, doncs, malauradament, les esperances ja cada vegada són menys, no només pel partit d'avui, sinó per la salvació, no? Dilluns va haver-hi un cop gairebé definitiu i ara sí que només les matemàtiques no separen el Betis de la segona divisió. Tant de bo poguéssim creure, no? Ara el Betis no té res a perdre, o sigui, no té res més ja a perdre, però realment és molt complicat. Jo crec que amb si la imatge és bona i l'equip competeix, doncs jo crec que l'afició es podrà donar per satisfeta.
Per cert, on està Sobis?
Sobis estava pel Brasil, pel Brasil, sí.
El trobaríeu a faltar en un partit com el de
Sí, no, jo me'n recordo perquè aquell dia estava a l'estadi, estava a l'estadi i home, va ser un cop dur per l'aficionat blaugrana, perquè va ser el cop definitiu per perdre aquella lliga, però va ser una alegria, no?, treure un punt del Camp Nou. Des de llavors, bueno, els Barça-Betis últimament hi ha molts gols, però bueno, l'equip ara mateix està molt lluny, no?, d'aquella competitivitat, potser, i de treure resultats positius.
I deixeu-me també que saludi ja en José Antonio Meca, doncs col·laborador habitual de Pericos Online. Senyor Meca, molt bona tarda. Benvingut un dia més al Zona Mixta. I déu-n'hi-do, la situació que viu el Barça em sembla doncs, gens habitual, o potser ja sent aquestes darreres temporades, però l'Espanyol molt tranquil·let, últimament. Senyor Meca?
Sembla que no...
Sembla que no el tenim, Que no estava fent aquí una superpresentació.
Ara
Meca,
sí.
Ara l'escoltem. Deia, senyor Meca, que la situació de l'Espanyol molt més tranquil·la que la del Barça,
Sí, molt més tranquil·la, i la veritat que, bueno, m'ha arribat aquesta falsa de temporada, doncs, massa aviat i tot. O sigui, a començament de temporada no esperàvem a aquestes alçades estar amb la tranquil·litat que tenim, no? Uh-huh. I molt bé, molt contents.
Bé, doncs nosaltres també de tenir-te amb nosaltres. Bé, comencem ja amb aquesta tertúlia de ple. Li pregunto a l'Alfonso. Alfonso, a veure, la roda de premsa o aquesta compareixença que feia allí Josep Maria Bartomeu, no sé què et va semblar, quines sensacions et va transmetre, tot plegat, bé... Fes una valoració tu mateix d'aquesta roda de premsa d'ahir.
És complicat fer una valoració, sí, perquè la sensació aquesta de pilotes fora, jo crec que no, que la veiem tothom, no? Sembla que el Barça no assumeix la seva responsabilitat. Sí que és cert que, bueno, jo sincerament no confio en aquesta teoria de la mà negra, que sembla que vol traslladar una miqueta des del Barça. Sí que és cert que el Barça ha rebut en els últims anys, bueno, ha estat salpicat per uns escàndols, que seria bo també veure si des d'altres equips s'ha investigat igual que en el Barça. Vull dir, si Messi va tenir un problema amb Hisenda, l'ha tingut. O sigui, això és evident. Si amb el tema de Neymar, el fitxatge, es van fer coses malament, s'han fet coses malament i s'ha de pagar. Però m'agradaria saber també, i suposo que a la majoria de barcelonistes els agradaria saber si això ha passat en altres equips i si s'ha investigat amb la mateixa força que en el Barça. Però tot i així s'ha de dir, si s'ha fet una cosa malament, s'ha fet malament i punt. I en aquest cas, podria ser una miqueta el mateix, no? O sigui, el problema que ha tingut el Barça amb la FIFA, doncs probablement amb algun altre equip, bueno, de fet s'està dient que tant el Madrid com l'Atlético també estan sent investigats. Doncs hauria de veure si amb els altres equips s'ha investigat en la mateixa força, però tot i així, si tu tens una responsabilitat, la tens. Si ho has fet malament, ho has fet malament. El que, per exemple, a mi no m'agrada és que quan va dir lo del Bartomeu de... A Catalunya hi ha 15.000 menors en estat irregular. Bueno, això és igual, l'important és que tu has fet una irregularitat. Doncs preocupa't de la teva abans de salpicar el de més, per dir-ho així.
Uh-huh. Bueno, la reacció que té en aquest cas l'Alfonso sobre les paraules d'ahir de Bartomeu. M'agradaria també saber el Dani Fernández què en pensa de tot plegat i d'aquestes pilotes fora de les que parlava l'Alfonso que ahir va llançar Bartomeu.
Estic molt d'acord amb el que diu l'Alfonso, no? Jo crec que com aficionat al futbol, ja no només al Barça o a un equip en concret, jo crec que com aficionat al futbol tothom ja comença a estar una mica cansat, no?, d'aquesta manera de treure pilotes fora, no?, i no assumir aquesta responsabilitat com a club, no? Sí que és veritat que segurament hi ha molts equips grans que no estan fent les coses bé i que no estan sortint a la llum pública aquestes irregularitats, i que, bueno, per la raó que sigui, el Barça amb el tema de Messi, amb el tema de Neymar, ara amb el tema de la FIFA, doncs s'està veient salpicant, no, per aquestes coses, no, però home, ja està bé, no, ja n'hi ha prou, s'ha de mirar primer a casa, a intentar assumir la responsabilitat, tenir una autocrítica i intentar, doncs, fer, bueno, una cosa de fer les coses bé, intentar canviar, no sé, dinàmica, però per això aquest discurs no hi ha per on agafar-ho, i més amb el tema del referèndum tan proper, no? Veurem si demà la junta directiva és castigada pel soci.
Aquesta era una de les altres preguntes que us teníem preparades. José Antonio, no sé si tu creus que aquesta sanció, fins i tot les pròpies explicacions que donava ahir Josep Maria Bartomeu, afectaran en el referèndum de demà entre l'afició.
Home, evidentment jo penso que sí, que aquestes coses afectaran i han d'afectar, perquè evidentment tu penso que una obra d'una envergadura de la remodelació d'un estadi o de qualsevol edició d'aquesta envergadura l'has de posar en mans de la gent de la que realment te'n refies. I home, tal com està ara el tema de la directiva del Barça, doncs, ostres, evidentment genera dubtes, no? És perillós, ara mateix posar-se en mans d'una cosa quan hi ha tantes per aclarir, no?
Anem a escoltar un moment a Josep Maria Bartomeu i d'aquestes paraules vull, de veritat, la màxima sinceritat, que jo crec que sí que la tindreu, dels tres tertulians.
Externament, des de fa un cert temps, s'està intentant fer mal al Barça. Això sí que ho hem detectat. Ho seguirem investigant perquè en el moment que tinguem les proves no pararem i defallirem contra aquestes persones o persona que estigui al darrere de tot això.
A veure, ens parlàveu de pilotes fora. No sé si us referíeu a aquestes paraules de Bartomeu, però el que està clar és que dins del Barça i dins del barcelonisme hi ha un clar convenciment de que estan anant a pel club. Alfonso, què en penses tu?
Bueno, és una miqueta el que comentàvem abans, no? O sigui, realment el Barça ha fet les coses malament, però sí que sembla que hi ha una miqueta aquesta voluntat d'anar a poder treure la llum als errors que ha fet el Barça, no? Això, evidentment, no treu que el Barça hagi d'assumir la seva responsabilitat, com deia el company, fer una miqueta d'autocrítica, però sí que és cert que hi ha com una, sembla que hi hagi aquest interès perquè els problemes del Barça surtin a la llum. O sigui, jo no diria que és una mà negra, però sí que hi ha interès, tot i que m'agradaria que no es mesclessin aquests casos, com per exemple en el seu dia l'acusació de dopatge, que allò va ser completament reprovable, i en aquest cas sí que seria un clar evident de voler atacar la imatge del Barça, en aquell cas, vull dir. Però en aquests casos concrets, o sigui, els fets que s'han fet malament estan damunt la taula, són evidents, però sí que és el que comentava al principi, no?, que seria bo, si això se li treu encara al Barça, doncs que també altres equips grans que se suposa que ho han fet, doncs que s'investigui, i bueno, i si s'està investigant, doncs que també es tregui a la llum.
Dani, sí,
o sigui,
sí.
Les coses malament estan fetes malament.
Sí, sí, no, jo li volia preguntar al Dani si entén que Bartomeu i que el barcelonisme comenci a sospitar, perquè ja van moltes i de molt seguides en aquesta temporada en què van a parar el Barça.
Clar, és aquest el problema, no?, que ja són molts casos, no?, en relativament poc temps, no?, que acaben salpicant el Barça, que bueno, s'acumulen al final, i un sí, pot arribar a pensar que home, doncs tothom va pel Barça, no?, però sí que és veritat que també això de tirar pilotes fora és una manera fàcil, no?, i sempre es mira cap a Madrid, no? No sé, tampoc crec que tota la culpa o part de la culpa sigui que estigui dirigida des de Madrid, des del Real Madrid, no sé, jo prefereixo, des del meu humil punt de vista, prefereixo mirar cap a casa abans de mirar enemics al voltant, no? I sempre des de la mateixa direcció.
Dani, però una pregunta, perquè parles de Madrid i hi ha molta gent que diu lo de mà blanca, però sí, pot ser que estigui relacionat qui estigui buscant aquests perjudicis pel Barça o per aquesta junta directiva amb una altra junta directiva anterior? És a dir, algú del propi barcelonisme que vulgui fer mal propi Barça? Tu creus que també pot ser això?
És que clar, o sigui, lo fàcil és mirar cap a Madrid, però sí que és veritat, no?, que potser si hi ha aquest interès des d'una part del barcelonisme, des d'anteriors juntes directives, aconsegueix aquest objectiu, que la pròpia junta directiva actual del Barça miri cap a un altre costat que no sigui realment aquest, no? Potser sí que n'hi ha, no? Són tota mena d'especulacions, no? Evidentment, no? Per això no hi ha cap informació que sigui concreta i que realment doncs acabi demostrant qui està darrere de tot això, no? Però sí, bueno, és una especulació més, per què no?
Meca, no sé si bé, des dels ulls de l'Espanyol, veus que aquestes intencions de Bartomeu doncs, anaven més dirigides a la caverna o al Real Madrid directament. No sé on te creus que va aquesta mà negra o aquesta suposició que deia Josep Maria Bartomeu ahir.
Sí, mira, sembla bastant clar que va dirigida, doncs, efectivament, com tu ben dius, a la caverna, no? A la caverna o fins i tot a lo que és directament el club del Real Madrid. Mm. És on sembla que va dirigit. O sigui, el que sembla que es pot interpretar amb les seves paraules. Ara bé, jo estic absolutament en la línia que diu el company, el Dani, de que, a veure, si tu fas les coses bé i fas les coses que no tens res d'amagar i és absolutament transparent en les teves, les teves coses, no tens aquest tipus de problema. I el primer que s'ha de fer és autocrítica, sempre. En lloc de assenyalar un altre puesto i no, és que clar, és que nos han denunciat o que no sé què. Mira, escolta'm, si... això és com si fas una cosa malament i estàs volent fotre la culpa a la persona que t'ha denunciat. Escolta'm, la culpa la tens tu que has fet una cosa malament. Mm. I a partir d'aquí tot el que vulguis, però això és el primer que s'ha de solucionar.
Alfonso, no sé si... Bé, nosaltres ja ho avisem, llegim el diari Sport, però avui la portada del diari Marca doncs ja oferia una resposta contundent, eh? Josep Maria Bartomeu, en portada i de titular, canta i no llores. No sé si això ja és una resposta ben clara.
Des de Madrid, o sigui, tenen una perspectiva de potser que aquí encara no tenim clar dir, no? O sigui, sí que és cert que des d'aquí estem començant a veure que falta aquesta autocrítica i des de Madrid ho tenen més fàcil, entre cometes, per dir realment això, no? Que fa falta aquesta autocrítica i que potser no s'ha de fer tant de pilotes fora i de començar a reconèixer, d'admetre alguns errors. A mi també m'agradaria fer un apunt, en aquest cas, en el cas de la FIFA i el cas de Neymar, i personalment és el que més em preocupa, i és que més enllà de l'error del Barça i d'aquestes irregularitats, bueno, el que es va fer en el tema del traspàs de Neymar, no aclarir les xifres, el més preocupant és que ja, el Barça ja sabia amb antelació que aquestes coses podien acabar passant i en aquest cas no va saber reaccionar. El cas més recent és el de la FIFA, que ens hem assabentat de que el Barça ja feia mesos, des de 2013, que sabia que això podria arribar.
Correcte.
O sigui, que en aquest cas ja no és una mà negra, sinó és propera incompetència d'alguns responsables que no han actuat a temps.
Estic totalment d'acord amb això que comentes. Realment doncs, sorprèn que arribi ara aquesta sanció, vaja, no ho sé, quan se sabia des d'octubre-novembre. Dani, et pregunto també doncs, pel desenllaç que es preveu de tot plegat, no? Cap a on anirà la cosa ara? La cautelar, a recórrer el TAS, no sé. El Barça podrà acabar fitxant aquest estiu? No sé quines sensacions teniu.
Jo crec que no tindrà problemes. Jo crec que aquesta sanció no acabarà afectant el procés de fitxatges al Barça, no, pel proper estiu. Més enllà perquè aquesta sanció encara no és vigent amb la qual cosa ara té el Barça un temps per recórrer, per anar al TAS, per intentar regularitzar la situació d'aquests jugadors, teòricament, que no estan regularitzats, però això es pot allargar en el temps i probablement arribem a l'estiu i encara no sabrem si aquesta sanció i quan es podrà dur a terme, si és que s'arriba a dur a terme cap al Barça. O sigui, jo no tinc dubtes de que el Barça podrà acabar fitxant, però sí que és veritat que bueno, un ha de començar a preveure que la situació, no? Aquest context de que el Barça pugui no poder fitxar, no arribi no poder fitxar el proper estiu, però vaja, jo crec que això quedarà en no res, no sé, els precedents anteriors, com el del Chelsea, amb Gael Kakuta i el Lens, sí que era una denúncia, va arribar un acord amb el Lens, uh-huh. Ho tenia relativament fàcil, o com a mínim ho tenia localitzat, i ara el Barça ha de localitzar aquestes denúncies, arribar a un acord, després amb el tema del TAS i de més, no sé, ho té més complicat, però vaja, jo crec que el Barça continuarà fitxant sense problemes.
I vull fer un petit apunt abans de deixar aquest tema i passar a parlar d'aquest cap de setmana, dels partits que ens esperen en aquesta nova jornada, i li vull fer un petit apunt ja més aviat en to de broma al nostre company de l'esport, l'Alfonso Callejas, perquè clar, si això arriba a passar ja de veritat, que el Barça no pot fitxar, què faríem a les redaccions durant l'estiu, Alfonso?
Home, seria un problema. Estarien de vacances com su bizarreta. Sí. Bizarreta que no té gaire feina durant l'any per fitxar, i ara ja, si no pot fitxar, nosaltres, evidentment,
el gruix de notícies de l'estiu, que moltes vegades sumo el fitxatge, doncs seria un problema, sí, sí.
I tant. Per cert, ara parles de Zubizarreta. Fa escassos minuts, Catalunya Ràdio ha avançat que el passat dimecres Andoni Zubizarreta doncs va presentar la seva dimissió davant Josep Maria Bartomeu i el propi president doncs li va negar rotundament. Per tant, déu-n'hi-do, sembla que les coses estan més calentes, estan més fotudes, parlant malament, del que ens estem pensant dins del club, eh?
Sí, no? La veritat és que la Zubizarreta té un paper doncs, una miqueta lleig. L'última temporada, sobretot, l'estiu passat, jo crec que és arran precisament de l'estiu passat on li comencen a arribar els pals, perquè bueno, tothom esperava que fitxés un central. De fet, va ser Tata Martino, que ho va frenar i va dir que el fitxatge de central era Puyol, perquè no sabem si era veritat o no, perquè no sabem si algú li va dir no hi ha calés o què, però bueno, va confiar en la recuperació de Puyol. Però sí que és cert que la temporada passada les dues incorporacions importants, que són l'entrenador i que són Neymar, Zubizarreta no té cap mena d'influència, perquè va ser tot tema del president, en aquest cas sí, de Sandro sí. Rosell, i arran d'aquests dos fitxatges sembla que a Zubizarreta ja la imatge pública seva ha quedat molt tacada, i no m'estranya que això li pesi molt, i comentes aquesta informació que ha donat Catalunya Ràdio, no m'estranya, sincerament.
Uh-huh. Bueno, el Dani, abans de passar a parlar d'una altra cosa, li voldria preguntar sobre el propi Zubizarreta, el paper que està tenint en el Barça, i si creus que realment no ho està fent bé Andoni Zubizarreta.
Home, la gent i bueno, el que demana l'equip o el que demanava l'equip amb el tema del central ja ve de temps enrere. Sí que és veritat que el passat estiu es va trobar en un context i en una situació molt difícil, no, d'intentar doncs jugar, perquè hi va haver el tema amb Tito Vilanova, va arribar Gerardo Martino, i és el que diu Alfonso, no, doncs que sembla ser que l'argentí va frenar l'arribada d'un central. No sabem si perquè algú li va dir que bueno, que les opcions que estava intentant fructificar per part del club no acabaven de convèncer, o que realment no arribaven econòmicament a aquestes pretensions. Doncs no va arribar al central, es va deixar tota la recuperació de Puyol. Malauradament ja hem vist com ha sortit i com podia sortir, no? Perquè ja alguns ja podíem preveure, no, que Puyol no tornaria a ser el d'abans, i que no és una qüestió d'un estiu, no? És una qüestió ja d'un parell o tres de temporades que el Barça va necessitar un central, i jo crec que és la prioritat d'aquest equip, no? Després ja s'ha vist, no, durant la temporada, que sí, que s'han de tocar algunes peces més, no? Però bueno, la continuïtat de Zubizarreta, doncs la junta directiva ha apostat per ella, i bueno, si realment ha presentat la dimissió i el president Bartomeu li ha frenat, doncs bueno, ja veurem què passa, no? Dóna la sensació de que això no s'atura aquí, de que això pot donar per més, i que l'estiu està proper i pot ser molt llarg.
Sens dubte. Bé, en aquests darrers 5 minuts que ens queden de tertúlia, em sembla que és moment ja per centrar-nos en la jornada d'aquest cap de setmana. Meca, a veure, partits interessants, eh? El Barça-Betis de demà, la Reial Societat-Reial Madrid, l'Atlètic de Madrid-Villarreal i el Sevilla-Espanyol. No sé si creus, et parlo dels 3 de dalt i també de l'Espanyol, que hi haurà alguna sorpresa a les places capdavanteres d'aquesta jornada, eh? Cristiano Ronaldo no pot jugar, no ha anat convocat, tampoc hi serà Diego Costa. No sé si creus que pot haver-hi canvi de líder.
A veure, sí, realment sí. Penso que si salta la sorpresa aquesta setmana serà a través del partit del Real Madrid, el Real Societat per Real Madrid. Lo que fa el Barça, a veure, no penso que aquestes alçades, doncs, i tenint l'opció que tenen, o que teniu, millor dic, a accedir a un altre triplete, que aquestes alçades tingueu por de Betis, suposo. Però no, penso que serà un partit, no diré fàcil tampoc pel Barça, però bueno, sí que el Barça guanyarà. I l'Atleti de Madrid, a veure, l'Atleti de Madrid també és un partit trampa, i a més termino el partit de Champions, però bueno, el que veig jo que està ara mateix una miqueta doncs patint més, i que des del dia de la derrota al Bernabéu davant el Barça, és el Real Madrid, és el que segurament, el que probablement sí que té més números doncs per donar un sur aquest cap de setmana, no?
Alfonso, jornada clau pel Futbol Club Barcelona si guanya el Camp Nou, en funció del que passi al Calderón i a Anoeta, que poden haver-hi sorpreses?
Sí, confies també que el Madrid pugui tenir problemes. El que passa ara mateix és que el que es preocupa també és l'Atlético, no? Perquè el Madrid, veient que últimament està una miqueta fluix, però l'Atlético és que no falla, i tot i la baixa de Diego Costa, jo crec que és victòria segura, eh? Davant el Villarreal, tant de bo m'equivoqui. I pel que fa al Barça, jo penso que, bé, no hauríem de patir. No és el Betis, en aquest cas, en aquest tram de la temporada, un equip que ens hagi de preocupar, perquè, bueno, com comentava malauradament el company, ara mateix sembla que està gairebé al pou, el Betis, no? Tot i que, mira, sincerament és un equip que encau molt bé i tant de bo després del partit amb el Barça remonti una miqueta al vol, però jo crec que demà el Barça ha de ser el seu partit, tot i que és un partit amb una miqueta de trampa.
Hi haurà rotacions, Alfonso? Creus que poden haver-hi rotacions?
Clar, és que poden haver-hi rotacions i, a banda d'això, vens d'una tensió competitiva molt diferent. Més d'haver jugat al Bernabéu, de jugar a la Champions i haver de jugar a casa, sobretot, perquè l'important és a casa. Jo crec que si vas al camp del Betis, o sigui, hauries de sortir amb el xip que el Betis aniria per totes. Però jugant a casa és el que podia fer una miqueta de por, però tot i així el Barça, o sigui, seria vergonyós que demà baixés el ritme i el Betis li causés problemes. El Barça demà no ha de fallar i, bueno, s'ha d'esperar això, alguna petita errada. Jo crec que de l'Atlético no hi haurà sorpreses, però del Madrid, sobretot amb la baixa de Cristiano Ronaldo, a Noeta pot caure la sorpresa.
I ja per últim, la predicció que ens pugui fer el Dani Fernández d'aquest cap de setmana, ens ho deia ara el nostre company l'Alfonso, Cristiano no estarà a Donosti.
S'ha de veure, no?, com m'afecta aquesta baixa de Cristiano al Real Madrid, tot i que, bueno, jo penso que la Real Societat és un equip massa irregular, no?, a vegades, no?, en la seva imatge i en el seu joc. Ja veurem com li encaixa, no?, la baixa del Cristiano al Real Madrid, però jo penso que poden guanyar Noeta. Sí que tinc una mica de més dubtes, no?, de l'Atlètic de Madrid contra el Villarreal. És un bon equip, el Villarreal, a vegades una miqueta tovet, no?, i veurem també com li afecta, no?, aquesta intensitat i aquest joc que té l'Atlètic de Madrid, que no podrà comptar amb Diego Costa. I el Barça, doncs, bueno, contra el Betis jo penso que serà qüestió de temps, no?, qüestió d'obrir la llauna, tot i les rotacions obligades que tindrà Martino, Piqué per lesió, Alba per sanció. Veurem si Iniesta, doncs, causa baixa per precaució o com a mínim de l'onze inicial, però vaja, és qüestió de temps de que el Barça, doncs, acabi superant el Betis.
Bueno, doncs, a veure què passa en el dia de demà al Camp Nou. No sé si seràs... Hi vas, Dani, demà?
No, hem de treballar.
Ah, bueno,
treballar.
Doncs res, que vagi molt bé demà la jornada de treball i gràcies per haver estat amb nosaltres avui, Dani. Una
a vosaltres, una abraçada.
Acomiadem també l'Alfonso Calleja, redactor web del diari Sport. Alfonso, moltes gràcies també per ser amb nosaltres. Un plaer haver-te tingut en tertúlia i ens seguim escoltant. Una abraçada ben forta.
Molt bé, una abraçada.
Adéu-siau.
I com sempre, també el senyor Meca, el senyor Perico d'aquesta tertúlia. Moltíssimes gràcies per haver estat novament amb nosaltres. I
molt
a
bé,
veure
amics,
si el Sánchez Pizjuán sona la campana.
Bon, mira, estaria bé portar-nos una alegria també aquesta setmana.
A veure, una abraçada moltes ben forta. Adéu.
Adéu. Bé, David, i ràpidament també tenim agenda, eh?
Sí.
Per aquest divendres.
Avui hi ha Lliga BBVA amb l'Almeria o Osasuna, d'entre els més destacats. Hi ha Bundesliga, hi ha Mundial Femení. Juga Espanya a la final, davant de Japó.
A més, també compta perquè hi ha Eurolliga, Xesca, Galatasaray i Real Madrid, Lokomotiv, Kuban. Tots dos ells, el Lokomotiv i el Galatasaray, possibles rivals del Barça a quarts. I dit això, marxem de cap de setmana. En retornem dilluns.
Això mateix, que vagi bé.